Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
És mitjanit de dissabte i plou una mica entre Roda de Ter i Folgueroles. Estem a mitjans del segle XIX, concretament el 21 d'agost del 1858. Sis noies, d'entre 12 i 23 anys, tornen alegres cap a casa des de la fàbrica on treballen. Han cobrat la setmanada. Caminen entre camps i boscos, xerren i canten. Quan són ja quasi a un quilòmetre del poble, els surten dos nois armats amb ganivets i se les emporten cap a una roureda. Allà les comencen a degollar d'una en una.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La Maria Serra i Oms no va poder alletar cap dels seus sis fills. Va necessitar una dida. Quan només tenia 13 anys, dos salvatges li van tallar un pit. Va passar a la plana de Vic fa més de 160 anys en un tràgic episodi conegut com les degollades de Folgueroles. Avui anirem fins a Osona per explicar-vos la història de sis noies molt joves assaltades i apunyalades a finals d'agost de 1858 per dos nois de Roda de Ter que els van parar una emboscada quan venien de treballar passada la mitjanit. Els van prendre el magre jornal que acabaven de cobrar, les van donar per mortes i van fugir. Però tres d'elles van sobreviure. Una era la Maria Serra. El seu besnet, Joan Vilamala, va sentir explicar aquesta història a casa des de ben petit. Durant els últims anys s'ha submergit en molts arxius i ha reconstruït aquest triple crim en un llibre titulat Les degollades de Folgueroles, editat pel Museu del Ter de Manlleu, que sortirà aviat. Ens acompanyarà en aquest relat i descobrireu també quina relació hi té el poeta Jacint Verdaguer. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
A mitjans del segle XIX, la plana de Vic viu l'esplendor de la indústria tèxtil. A Roda i Manlleu, a la vora del Ter, els telers i les filatures han substituït els camps de conreu. També a Folgueroles, on viuen unes 600 persones. Hi ha molta misèria i les famílies depenen d'aquestes petites indústries per poder subsistir. Les fàbriques funcionen amb la força de l'aigua del riu i quan no plou, com ara, comencen els problemes, tal com explica Joan Vilamala, mestre i investigador.
És l'època que, si l'aigua del riu hi havia baixava un bon cabal, les màquines funcionaven, però si no havia bon cabal, les contínues havien d'estar aturades, i si les contínues estaven aturades, no llogaven la gent, com que la gent no tenia ni seguretat de res, ni sindicats, ni cap defensa. Mira, no hi ha feina, no vingueu a treballar, i s'ha acabat, no hi ha caler.
A les filatures hi treballen nenes i adolescents, com la Josefa Pous, de 12 anys, la Maria Serra, de 13, la Josefa Sala, de 14. Els seus dits, petits i àgils, van molt bé per fer la feina. Les seves amigues filen en una altra fàbrica, uns quilòmetres més enllà. Són la Teresa Fusimanya, de 19 anys, la Maria Àngels d'Isorgues, de 23, i la seva germana petita, la Maria, de 14. Han treballat tota la setmana de sol a sol, dormint a la fàbrica. És dissabte i marxen esgotades cap a casa. Com que totes sis són de Folgueroles, queden ja de fosc en un hostal a la sortida de Roda de Ter. És la mitjanit del 21 al 22 d'agost de 1858.
Quan tornaven de treballar, tornàvem grup, tornaven sis noies de Folgueroles, que tres eren d'una fàbrica, les tres més petites treballaven a la fàbrica de Cal Ricard, de Can Ricard, que més tard serà el mateix lloc que després s'hi farà la Blava, la famosa fàbrica on treballarà Miquel Martí Pol, i les altres tres venien de Malars, que és cap al cantó més de Manlleu. O sigui, aquestes tres noies d'una fàbrica i les tres de l'altra es troben a la Creu de Codines i arrenquen el camí cap a Folgueroles.
Els amos i els encarregats d'aquestes fàbriques les fan treballar de sol a sol. D'aquí uns anys sorgiran les primeres protestes reivindicant drets laborals, però de moment tothom calla i compleix. Primer arriben a l'hostal les més petites, que treballen molt a prop, a Roda mateix. Al cap de poc apareixen les altres tres. Es pregunten les unes a les altres com ha anat la setmana i comencen a caminar. Però no estan soles. Dos nois, que fan un veure dins de la taverna, les esperen i les vigilen d'amagat.
En aquella època hi havia molta explotació femenina i molta explotació laboral. No hi havia sindicats, encara som a l'any 58. Aquestes noies es quedaven a treballar a la fàbrica i tot els dies de cada dia. I el dissabte és el dia que tornen. Allà a les 12, no plegaven fins gairebé a les 12 de la nit. Les cròniques diuen a les 12. Quan surten a les 12 fins a Folgueroles i deu haver caminant doncs, 3/4 d'hora, i aquests dos les van anar a esperar.
Les segueixen i s'avancen uns metres amagats en la foscor. Coneixen de sobre el trajecte que seguiran fins a casa i, per tant, no tenen pressa. Esperen el moment perfecte per sorprendre-les. Les sis noies, confiades, continuen el camí a peu i passen entre boscos i camps. És negra nit i s'il·luminen amb un fanalet.
Es troben a la Creu de Codines i a la Creu de Codines van, com cada dia, cap a Folgueroles falta gent, amb la setmanada a la butxaca, perquè han cobrat. I se'n van cantant, felices, normalment, fent el que acostumaven a fer, fins i tot, a vegades també tradicionalment, com que es passa pel voltant de Folgueroles, al costat de l'ermita de la Damunt, també deien algunes Ave Maries, la pietat de l'època, o algun dia havien resat el rosari i tot, la manera de fer tradicional d'aquests anys. I se'n van doncs cap a Folgueroles. I quan arriben a les envistes de Folgueroles, quan són al Serrat del Benús, es troben amb una sorpresa. Els surten d'un camp de blat de moro, amagats en un camp de blat de moro, diu un romanço, un parell de vailets que les fan aturar. I elles, la primera reacció, es pensen que és un espant, un parell de ximples que els han volgut anar a espantar i sorprendre-les i fer gresca. Però no, al cap de poc se n'adonen que van amb un ganivet, que els amb punyals. Algun romanço, i fins i tot el diari, diu amb pistola, però jo diria que això és una exageració perquè en el judici no apareix. A més, aquests d'època no devien tenir ni diners per comprar pistoles.
Joan Vilamala parla de romanços. En aquest capítol en sentirem uns quants. El romanç és una composició poètica que es feia servir a l'època per explicar fets reals, fantàstics o una mica exagerats. Aleshores, tan sols sabia llegir i escriure el 25% de la població, i els romanços eren un canal d'informació. Continuem. Les sis noies s'adonen aviat que no és cap broma ni cap joc. Comencen a espantar-se. Coneixen bé els dos nois, sobretot una d'elles. I saben que n'hi ha un que té fama de violent. Com que temen el pitjor, intenten enganyar-los fent veure que algú les espera a tocar del poble.
Fan veure que se senten els pares o gent que crida que les venen a buscar, perquè algunes vegades, segons diu algun romanço, algun parent les anava a rebre o les ajudava, vull dir, potser per evitar que pogués passar una cosa d'aquestes, el ser nenes relativament petites, de 12 i 13 anys, els pares o els parents algunes vegades els havien anat a recollir. Però això devia ser els primers dies. Ara, com que ja devia ser un hàbit i no era la primera vegada que anaven i tornaven del poble, aquest dia, per desgràcia, no els va seguir ningú.
Ells s'adonen de seguida que és un engany per poder fugir i les amenacen de mort si fugen o criden. Punxant-les amb el ganivet, les obliguen a desfer el camí cap a una roureda que han deixat enrere. Les porten agrupades perquè no es puguin escapar.
La reacció d'elles devien estar tan espantades, només que en lloc de fugir corrents, que algun altre s'hauria salvat, van creure com uns xaiets. I entre els dos, apunyalant-los per aquí, apunyalant-los per allà, els van anar empenyent. Pensa que una de les noies, segons l'informe forense, té més de 20 punyalades. Esclar, aquestes punyalades no són totes de gravetat i força, sinó que algunes del cos devia ser d'empenya, devia ser la que anava més enrere, alguna havia de ser la esquena o darrere, perquè marxés i caminés.
A aquelles hores, passada la mitjanit, no hi ha ningú voltant pels camins. Els assassins van a cara descoberta empunyant un ganivet cada un. Un porta la iniciativa i l'altre l'ajuda.
Les amenacen, les van punxant i les obliguen a retrocedir. I en lloc de... ja no se'n van cap a Folgueroles, sinó les fan retrocedir, tornen enrere del camí i se les emporten a un lloc descampat que era a la vora d'una ermita que es deia Sant Jaume, l'ermita de Sant Jaume, fins a arribar a un lloc que es diu el Sot del Cos.
A prop hi ha una masia, però és massa lluny perquè les puguin sentir.
I aquí, al costat d'aquesta masia del Cos, que es diu el Sot del Cos, una roureda, allà les comencen a degollar d'una en una. Un les aguanta i l'altre les degolla.
Els romanços de l'època no aclareixen com va anar el crim. Alguns expliquen que primer van apunyalar la Maria Serra, la besàvia de Joan Vilamala.
Empezó con María Serra aquella escena de horror. Le mandó sentarse al suelo y el dinero le pidió. Le tapó después la boca y el asesino malvado le dio 8 puñaladas, mas su muerte no ha logrado.
Les 6 noies d'entre 12 i 23 anys, dues d'elles germanes, queden esteses a terra, sagnant enmig de la roureda. Els dos criminals van plens d'esquitxos de sang. Estan convençuts que les han matat totes i decideixen marxar cap a Roda de Ter, confiats que sense testimonis ningú els podrà descobrir mai. Passen 2 hores i quan ja són lluny d'allà comencen a dubtar. Desfan el camí i tornen fins al Sot del Cos per comprovar si queda alguna noia viva.
Això ho sabem històricament per moltes raons. Jo ho sé també per tradició familiar, perquè el meu avi ens explicava això, que la seva mare li faltava un pit, que l'havia perdut en aquest apunyalament i que els assassins, un cop les van haver deixat de sagnant-se, van tornar al cap d'una estona i a la mare del meu besavi li havien posat un misto, deia sempre el meu avi, un misto al nas, i que ella havia fet la valenta, havia aguantat, es havia deixat cremar el nas amb tota la, fent l'esforç de no moure's per demostrar, per fer veure, perquè es creguessin que ja estava inconscient i que ja estava morta. Esclar, aquest experiment el devien fer amb totes les van intentar, van voler marxar pensant-se que no deixaven testimonis.
3 de les víctimes es fan les mortes per poder sobreviure. Quan els assassins han tornat a marxar, una d'elles s'aixeca com pot i se'n va a demanar ajut.
La més xica de totes, la Josefa, o Pepes Pous, que té 12 anys, la menys malferida, i només té una punyalada, aquesta és la que primer refà quan es comença a fer de dia. I quan pot, les altres estan, no diuen res, estan, ja es pensa que són mortes, ja, se'n va caminant fins a la casa de pagès, que és allà 200 metres o 300, no és pas gaire més lluny del lloc on les van assassinar. Truca a la porta, els gossos devien bordar, allò típic de sempre, en una casa de pagès. Surt un pastor que devia ja estar de bon dematí o que està alerta. El primer que surt és el pastor, més que l'amo de la casa, i surt i llavors el pastor rep la nena, veu que vaig de tota la gent s'hi acosta i diu què ha passat, i ell explica el cas, veniu, que ens han assassinat, ens han atracat, ens ha passat això o altre, veniu, que... I ella, amb el pastor i amb tota la gent de la casa, se'n van a veure què ha passat.
Mentrestant, els amos del mas corren cap a Tavèrnoles, el poble més proper, a buscar el batlle, i també criden els Mossos d'Esquadra de Torelló. N'ha passat una de molt grossa i cal obrir una investigació immediatament. La Pepa Pous els ensenya el camí fins a l'escenari del crim. En aquell moment, ella pensa que les seues cinc amigues són mortes.
Per sort, troben això que una es movia dels peus, que una nena es movia dels peus, i al veure que es movia dels peus van pensar que no era morta. Aquesta que en principi havien donat per morta, doncs no. Una de les altres dues encara es movien, tot i que no parlaven, eh? L'única que va parlar al primer moment va ser la petita, la Josefa Pous.
Tres de les sis amigues han sobreviscut a l'agressió. Són la Pepa Pous, de 12 anys, la Maria Serra, de 13, la que serà la besàvia del Joan Vilamala, i la Maria Disorgues, de 14, que ha quedat amb la cara desfigurada i la llengua molt malmesa per les nombroses ganivetades que ha rebut. Mentrestant, ja a punta de dia, els dos assassins s'acosten a la capital de la comarca per fer-se veure i així tenir una coartada. Un d'ells, fins i tot, fa el fatxenda.
Per tenir un argument o per fer veure que no havia passat res o que ells eren, tot això no sabien de què anava, es presenten a Vic a la plaça Major, al bar, a la taverna, a fer-la petar amb la gent que coneixen, i diu el diari que també justament van trobar el germà d'una d'aquestes noies i el van convidar a beure, es van convidar a beure, i el Mas Ferrer va dir sí, que tinc molta set, que aquesta nit he tastat carn, he tastat molta carn.
La notícia del triple assassinat al sot del Cos comença a escampar-se i de seguida arriba també a oïdes de la premsa. El corresponsal a Vic del Diari de Barcelona publica la primera informació del cas el 23 d'agost, al cap de 48 hores.
Acaba de llegar a esta ciudad la noticia de un hecho que horroriza. Tal vez al referirlo incurriré en alguna equivocación, que en tal caso rectificaré. En la noche de ayer, después de concluido su jornal, seis jóvenes solteras que trabajaban en la fábrica dicha de Malars, junto a Roda, se volvían a sus casas, mejor a su pueblo de Folgarolas, distante unos 3/4 de dicha fábrica, cuando por el camino fueron acometidas por algunos jóvenes mancebos, armándose entre todos una reyerta en la que murieron 3 de las citadas jóvenes. Otras 2 salieron tan mal heridas que a poco de haber llegado a su casa también han sucumbido, quedando solo una con vida, pero también mal parada y herida. Confiamos que nuestro celoso señor juez, que con la actividad que le distingue se ha trasladado luego al lugar de la catástrofe, sabrá encontrar a imponer el condigno castigo a esos criminales que así se complacen en dar días de luto a pacíficas y laboriosas familias, con menoscabo de las buenas costumbres y desprecio de la sociedad.
Llàstima que no tinguem gaire documentació de l'època, perquè per això té tant valor els romanços, perquè és un gènere de l'època, però documentació, i també té valor la poca cosa que trobes, que el que es troba més és el del Diari de Barcelona, però és sorprenent que el que diu el Diari de Barcelona s'ho fa seu, o sigui, es divulga a tots els diaris d'Europa gairebé, per dir-ho així, pensa que hem trobat diaris de París que parlen d'aquest fet.
El corresponsal del Diario de Barcelona ja advertia que podia ser que la informació contingués algun error. L'endemà ha de rectificar perquè va donar per mortes la Maria Serra i la Maria Disorgues. Tot i que estan malferides i hauran de passar-se molts dies anant del llit a una butaca, gràcies a les cures de la família sobreviuen. Es van refent i de seguida expliquen detalls sobre la identitat dels criminals. Els coneixen bé i precisament per això saben que han intentat matar-les a totes per no deixar testimonis.
La gent diuen que els assassins són el fill de la Maria Munic, que és aquest en Pere Mas Ferrer, i un tal Solà. O sigui, fins i tot ja, poques hores després ja sabíem qui eren els assassins, perquè les noies que van sobreviure, entre elles la meva besàvia i dues més, ho devien explicar i els tenien pràcticament identificats i aquests van fugir corrents.
Pere Mas Ferrer és un noi de 27 anys que també treballa en una empresa tèxtil i que té antecedents per haver provocat aldarulls i haver-se esbatussat amb el ganivet. Té fama de violent i les cròniques el descriuen com un xicot poc agraciat i perillós. Ha estat tancat a la presó 2 anys.
Havia entrat a la presó l'any 52 perquè havia intervingut amb unes bullangues de Manlleu. Aquestes bullangues de Manlleu són les que, segons alguns historiadors, entre ells el primer que ho va dir era mossèn Guadiol, un historiador de Vic, que va fundar el Museu de Vic, deien que d'aquí venia la paraula esquirol com a trencavagues, perquè els de Manlleu, com que no volien treballar, va haver de baixar gent de l'esquirol ocupar els seus llocs, i llavors els de Manlleu els rebien a cops de rocs i els deien: esquirols, foteu el camp, etc.
El còmplice de Masferrer és un noi de 21 anys, fill també de Roda de Ter i filador com ell. És el Sebastià Solà de Camp Pep Meto, conegut entre els veïns com a Salabria. Segons les cròniques de l'època, va a remolc del seu amic que li ha promès diners perquè l'ajudi, però no és tan mala peça com ell. Les cròniques diuen que el Salabria, precisament, és qui va intentar escanyar la més petita, la Pepa Pous, la que va poder demanar ajut als veïns del Mas.
Masferrer és una mica el més malèvol, el que fa més cara de... Tal quan el descriuen els, tant els romansos com els, com el Diari de Barcelona, és el més malcarat, l'altre sembla més bon i faci, li perdonem una mica més la vida.
Les màquines de filar no s'aturen i els llocs que les sis filadores han deixat vacants s'han d'omplir. Hi ha commoció per l'assassinat, però l'encarregat de Can Ricard sap que les contínues, que són les màquines de teixir que no paren mai, han de mantenir-se en funcionament i necessita personal. Escriu una carta a l'amo de l'empresa explicant-li com s'ho farà per continuar produint.
Senyor Anton Ricard, Vic, Roda, 23 d'agost 1858. Molt senyor meu, un crimen el més horrorós que es pot imaginar acaba de posar en consternació en aquest desgraciat poble. Com ja deu saber, de les sis noies assassinades, les tres eren de la fàbrica vella. La una, i esta era la més gran, Josefa Sala, ja va quedar morta a l'acte de consumar-se el crimen. Les altres dos, Maria Serra i Josefa Pous, molt mal ferides. La una d'estes, Maria Serra, segons me digueren les noies de les contínues ahir vespre, diumenge, ja va morir. L'altra, Josefa Pous, deien que en sortirà. Entretant no disposin una altra cosa, de les quatre noies que han quedat de les contínues, les dues les faré anar a l'altra fàbrica, i així ens farem anar una contínua només a la nit. L'espant de les que han de treballar de nit és gran. La Pauleta, que és germana del Pere de la Margarida, un dels assassinos, tot avui una basca. L'altra no crec que de dies la tinguem a treballar, si és que torni. L'altre dels assassinos era filador de la Blava. Ara estan buscant-los per les immediacions de Malars i circunveïns. Francisco Turull.
Ja heu sentit que l'encarregat de la fàbrica de Can Ricard explica que un dels assassins és fill i germà de les dues filadores de la fàbrica, la Margarida i la Pauleta. Malgrat el que ha passat, la germana ocupa el seu lloc de treball, però està molt trasbalsada.
Fins i tot, diu, un d'ells és el fill de la Margarida Munic. Per tant, la mare de l'assassí també era una dona treballadora de l'època, havia treballat. I no només això, sinó que també la germana d'en Pere Masferrer sabem que treballava a la fàbrica. Perquè diu, la Pauleta, la germana de Masferrer, tot el matí que té basques. O sigui, la noia, la germana de l'assassí, quan el dilluns va anar a treballar, no estava en forma, vomitava, tenia basques, no estava psicològicament per poder pair aquest cop.
El cap dels Mossos d'Esquadra de Torelló, Ramon Cendra, que s'ha fet càrrec de la investigació, interroga les supervivents i de seguida té clar què ha passat. Però quan la policia va a buscar els principals sospitosos a casa seva, els dos delinqüents ja han fugit. Els investigadors es pregunten quin pot ser el mòbil del crim. No es creuen que aquesta salvatjada fos només per robar-los la misèria que havien cobrat. Per esbrinar-ho, cal situar-nos sis dies abans per la Mare de Déu d'agost, el dia 15, durant la Festa Major de Folgueroles.
A la plaça hi havia un petit grup de músics i els veïns del poble i de les viles de la comarca es retrobaven, com cada estiu, per xerrar i ballar. La Teresa Fussimanya tenia 19 anys i amb les seves 5 amigues també havia sortit a passar-ho bé. Havia festejat un temps amb el Pere Masferrer, que tenia 8 anys més que ella, però ja no en volia saber res. Segons els romansos de l'època, aquell dia a la plaça, ell la va veure ballant amb un altre pretendent.
Hacía solo 8 días que el dicho Masferrer, ya en una función de baile de las que al pueblo se dan, vio bailar a su prometida con otro joven del pueblo y en su amante corazón al punto entraron los celos. Impaciente allí se estaba hasta que el baile acabó y emprendiendo a Fusimaña de esta manera le habló.
Conozco que me desprecias y así me harás el favor de devolverme el pañuelo que te di en prueba de amor.
Altres romansos diuen que li va fer tornar un anell de compromís que li havia regalat. Pere Masferrer va jurar venjança i sis dies després d'haver-la vist ballant amb un altre a la festa major de Folgueroles, va esperar a la taverna de la Creu de Codines a Roda de Ter que la seva antiga xicota tornés de treballar. Com que sabia que aniria acompanyada, havia demanat ajuda al seu amic Sebastià Solà, àlies Salabrià.
Aquest senyor, per tant, era un indesitjable, un masclista, un tio dominador. M'imagino que aquesta nena, la Teresa Fossimanya, es va tenir prou vista com per no voler-ne saber res i el va engegar a passeig i va trencar amb ell. I va ser tan malèvol que llavors programa i prepara aquesta venjança. És un cas de violència de gènere i una actitud de masclista que situat en aquella època, avui dia ja és impresentable una situació com aquesta, però en aquella època evidentment que també ho era, Vull dir, és un cas de violència de gènere descarat.
Alguns testimonis expliquen als investigadors que van veure els dos agressors a la plaça de Vic hores després del triple crim. El Diario de Barcelona es fa ressò de la recerca dels dos fugitius.
Los dos asesinos aún no han podido ser habidos, a pesar de la activa persecución de que son objeto. Pero no es de creer que burlen por mucho más tiempo la perspicacia de los mozos de la escuadra, guardias civiles y demás fuerzas empleadas en su persecución y busca. Anteayer se levantó un somatén por haber visto a dos personas que se creyeron ser los criminales. Salió de Vic alguna fuerza junto con nuestro dignísimo y activo señor juez hacia el punto donde se habían visto los supuestos asesinos, los que, cogidos, resultaron ser dos hermanos prófugos de su familia por altercados domésticos. Se están haciendo pesquisas, practicando las más minuciosas, al mismo tiempo que se tienen tomados todos los puntos por donde podrían pasarse al extranjero.
La mateixa tarda del crim, Masferrer i Solà s'assabenten que tres de les noies han sobreviscut i que els Mossos els estan buscant. Coneixen un sabater a Sant Pere de Torelló, Pau Noguera, a qui anomenen Mariano, que fa de contrabandista i que se sap tots els camins fins a la frontera. El diumenge dormen una mica i la matinada del 23 d'agost emprenen la fugida.
Li paguen els quatre calés que els queden de les nenes del que han robat, paguen aquest contrabandista perquè els acompanyi fins per passar a França, per passar cap a Catalunya Nord, i se'n van fins a Santa Pau.
El mateix dia que els assassins fugen cap al Vallespir, la Teresa Fossimanya, la Maria Àngels Disorgues i la Josefa Sala reben sepultura al cementiri de Folgueroles. Els funerals se celebren dos dies després a la parròquia del poble. Quan les noies ja són enterrades, la policia captura el contrabandista a Monistrol de Montserrat i l'engarjolen acusat de col·laborador. Li demanen 3 anys de presó per haver ajudat els dos homicides a marxar del país. És dilluns, s'està fent fosc i els dos fugitius continuen el camí de Santa Pau cap a Beget, tal com els ha recomanat el seu guia.
El coll de Malrem és cap a Rocabruna, això és entre el cantó de Rocabruna i Beget, cap a aquells barals, passen per Beget. I per Beget, com si anessin a Rocabruna, abans d'arribar a Rocabruna, trenquen pel coll del Malrem. Passen pel coll del Malrem i del coll de Malrem arriben a baix un poble, a la Manera. I quan són a la Manera se'n van a la Fonda i se'n van a l'Hostal.
Ja són a territori francès. És dimecres 25 d'agost i han arribat tan defallits al poble de la Manera, al Vallespí, que se'n van directes a sopar. Mentre els fugitius s'asseuen a taula, un guardabosc, que també ha arribat caminant des de Torelló, entrega una informació important al batlle del municipi. En el mateix moment que l'alcalde llegeix la nota que li ha fet a mans el guardabosc, l'hostalera es fixa en un detall que li crida l'atenció.
Com que l'alcalde de la Manera ja havia rebut una carta que havien escrit el cap dels Mossos d'Esquadra de Torelló i el havia donat amb un guardabosc, que arriba a la Manera i aquest senyor ja havia anat a donar aquest paper a l'alcalde. Llavors, de seguida que van poder, dissimuladament, l'hostalera i la gent de la casa van anar a avisar l'alcalde, que es va presentar amb els gendarmes, i els detenen.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
Hey, 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 hey.
Sunday, my lord.
Amb Carles Porta.
I els detenen, segons explicava el meu avi, perquè la hostalera va descobrir que portaven les espardenyes tacades de sang. I quan l'hostalera els serveix el beure, el Sebastià Solà va tombar el got perquè els van preguntar: no sabeu per res d'unes noies que han mort? Els van preguntar si en havia sentit parlar. I ells, evidentment, que no en sabien res, però els va posar nerviós el Solà i li va caure el got a terra, o la taula el va tombar. I ells es van fer passar per dos nois que no volien fer la mili, que no volien fer el soldat i que per això se n'anaven a França.
Pere Mas Ferrer i Sebastià Solà accepten la seva sort i no resisteixen a la detenció. Acaben confessant que són els autors del crim i els porten fins a una casa de la manera que la justícia fa servir de presó.
Els porten a Ceret, però abans de portar-los a Ceret la mateixa nit, això també és bo per contextualitzar amb l'època, ells ja demanen perdó i es volen confessar-se, i es confessen la mateixa nit, es confessen que són els assassins i demanen perdó, i el mossèn de la manera els confessa aquella mateixa nit que passen, i llavors l'endemà els porten fins a Ceret.
Confessen i s'encomanen a Déu, però les cròniques i romanços del moment asseguren que moments abans de la detenció, l'ideòleg del crim treia pit del que havia fet mentre sopava a l'hostal amb el seu còmplice.
Mentre eren allà sopant, un matrimoni de Beget havien sentit dir a en Mas Ferrer que si més dones hi hagués hagut, més noies hi hagués hagut, més n'haurien matat. Encara fent-se el fetxenda, perquè devia estar begut o es devia pensar que, com que era l'estranger, ja estava alliberat, va dir, entre altres coses, això ho diuen els romansos, que més noies hi hagués hagut, més se n'hauria carregat. I el que li sabia greu és no haver-se carregat el nou pretendent de la Teresa Fusimanya.
Dormen als locals parroquials de la Menera, que es converteixen en presó durant unes hores, i l'endemà els gendarmes els traslladen cap a Ceret. Els tenen tancats 10 dies, fins que el 4 de setembre els porten a la presó del Castellet de Perpinyà, l'emblemàtica fortalesa de maons vermells i taronja que encara avui presideix la plaça de Verdun. Els dos acusats passaran allà 2 mesos, mentre resolen els tràmits d'extradició. En aquest impàs de trasllats, l'últim dia d'agost mor de pena Margarida Monique, la mare de Mas Ferrer.
Hoy ha muerto en el vecino pueblo de Roda la madre del tristemente célebre Pedro Mas Ferrer, presunto asesino de las 6 jóvenes de Folgarolas. Sin duda que la acción tan inhumana de su hijo afectó tan terriblemente su corazón y su salud ya delicada que la han conducido hasta el extremo de morirse de pesadumbre.
Joan Vilamala, a qui li agrada capbussar-se en arxius, tenia entre cella i cella esbrinat d'on venien els noms de tots els protagonistes d'aquesta tragèdia. Tot investigant qui era la mare del Pere Mas Ferrer, va tenir una sorpresa que no li va fer gaire gràcia.
Jo sempre m'ha preocupat sempre de saber qui era, com es deia aquesta Maria Monique, perquè Monique no és un cognom propi de la Plana de Vic. Dius, home, això ha de ser un nom de persona reduït pel final, com fem en català, de Ramon, Mon, un Mon petit, Monique, la Margarida Monique, però Margarida Monique no era el nom oficial. Saps com es deia la Margarida? Es deia Margarida Vilamala. Oh, sorpresa meva! Jo vaig quedar sorprès al veure que la mare de l'assassí es deia com jo. Jo que porto sang de la víctima, llavors dedueixo doncs que també dec portar, encara que amb menys grau, és possible que porti sang de l'assassí.
A Folgueroles, les 3 supervivents porten flors a les tombes de les seues amigues mortes. La Maria d'Isorgues ha perdut també la germana. Les ganivetades li han deixat profundes cicatrius a la cara i en altres parts del cos. Com que estan convalescents, no han pogut tornar a treballar a la fàbrica i hi ha tanta misèria que algú els proposa viatjar a Barcelona per exhibir-se, literalment, i recollir almoina. Un vespre de novembre ho proven al Teatro de Circo Barcelonès, però fa un dia plujós, hi va poca gent i en treuen 4 xavos.
Aquell dia va ploure i no es va fer, no hi va haver una entrada gaire exuberant, i llavors van permetre que el 17 el divendres, això havia sigut el divendres de la setmana sobre, al Teatre del Liceu sí que poguessin anar a demanar caritat al Teatre del Liceu, al vestíbul del Liceu, es van situar allà les tres noietes, exhibir-les una mica davant de la gent, però elles van poder omplir una mica el plat d'alguns calerons que van poder fer, i era justament el dia que feien la Lucia de la Menor, del Donizetti, és una òpera de l'època, era el dia aquest, i van poder doncs tornar a casa amb alguns calers, o sigui, pobres noies, els van exhibir allò com tres micos.
La besàvia de Joan Vilamala és un dels micos, com diu ell. Uns anys després d'aquesta tragèdia, amb 23 anys, es casarà, tindrà 13 en braços i donarà a llum 6 fills vius. Entre els supervivents hi haurà l'avi de Joan Vilamala, en Cinto, que molts anys després ho explicarà al seu net.
Me l'havia explicat el meu avi, que va morir l'any 63, en 1963, jo llavors tenia 13 anys, o sigui, ja ens l'havia explicat més d'una vegada a casa, havia explicat coses, però esclar, no, més coses he après després, llegint jo, no?, coses que diu el Diari de Barcelona, o llegint aquests romanços que hem trobat, o llegint, informant-me sempre sobre el tema. Jo de l'avi recordo això, el que m'impressionava més era que em digués que la seva mare només tenia un pit. Això, quan ets un nen de 10 o 12 anys, t'impressiona molt, i també doncs que hagués, i també l'escena aquesta de quan es cremava el nas, quan li van posar un misto al nas, i que la seva mare aguantava tan bé com sabia i simulava que estava morta.
A finals de novembre, l'estat francès decreta l'extradició dels dos encausats. El Diari de Barcelona, el que va fer més seguiment del cas, explicava així l'entrega dels dos detinguts.
Se nos ha asegurado que cuanto antes deben llegar a esta capital los asesinos de las infortunadas jóvenes de Folgarolas, por cuanto habiendo ya sido decretada su extradición del territorio francés, las autoridades del mismo los han entregado en la frontera a las autoridades de España.
Els presos surten de Perpinyà. El dia 3 surten de Perpinyà, caminant, i els porten a peu fins a passar la frontera de la Jonquera. Un cop són a la Jonquera, que estan extenuats, amb tartrana els porten, custodiats pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, els porten fins a la presó de Figueres.
A Figueres els espera molta gent, que els vol veure i els increpa. Mas Ferrer, segons un dels romanços recuperats pel besnet de la Maria Serra, estava esgotat.
Al contemplar el gentío que a recibirle salió, en medio de la calle Mas Ferrer se desmayó. Por todas las poblaciones que los reos han pasado, no ha habido joven ni viejo que a verlos no haya llegado.
El 5 de desembre van sortir de Figueres cap a Girona. En acabat, van baixar cap a Mataró i des d'allà van agafar el tren fins a Barcelona. En total, el viatge va durar 2 dies. A la capital catalana també els esperava un munt de gent al carrer.
Quan arriben a Barcelona, passen pel Pla de Palau, la gent també els va rebre i tothom els vol veure, els famosos assassins. Llavors van seguint pel Pla de Palau, passen pel carrer de la Mercè i arriben a Capitania General. Entren i els tenen allà guardats, i és allà on els faran el judici i on les nenes hauran d'anar-los a identificar, i els identifiquen com els autèntics assassins. I la que ho passa pitjor és la Maria d'Isorgues, la nena que tenia més apunyalaments, i la nena és desfigurada i que es va desmaiar i va plorar i va passar un mal moment de molta pena. Les altres dues van resistir com van poder.
Un dels personatges clau en aquesta història, segons relaten les cròniques de l'època, és Luciano Sánchez, el fiscal del cas. S'hi va implicar a fons des del primer moment, va acompanyar les supervivents i no es va voler desentendre del procés, tot i que entremig va patir un contratemps de salut.
Quan eren a l'alçada d'Hostalets de Balenyà, el carro que tirava enrere no es va adonar que hi havia el senyor Luciano per allà a la vora, i li va passar la roda de la diligència, li va passar per damunt del seu peu i va quedar l'home tolit, va quedar fotut, de tal manera que li van haver de treure un ungle del peu i tot, va perdre, segons diuen els informes de l'època, un ungle del peu. Però llavors també, tota la manera de dir de l'època, destaquen d'aquest senyor el gran valor que va tenir per voler seguir ell amb el judici.
El tribunal està presidit pel cap militar. Jutgen també el sabater de Sant Pere de Torelló que els va ajudar a fugir, Pau Noguera. Així ho relata la crònica del corresponsal del Diari de Barcelona, Bernabé Espeso.
Compareció el primero Pedro Masferrer. Este desventurado es de semblante siniestro. Su rostro achatado y su mirada viva y penetrante previenen poco en su favor. Manifestóse sereno e impasible y contestó con seguridad a las preguntas que se le dirigieron, no tratando de ocultar ni de atenuar siquiera las circunstancias del crimen que pesa sobre su conciencia. El Sebastián Solá es el reverso de la medalla de su compañero. Dotado de una fisonomía agradable, disfrutando de la buena complexión de un joven montañés, creeríase distinguir en sus ademanes cierto aire de bondad y al propio tiempo una indiferencia y sangre fría incalificables. Si bien no negó su crimen, trató de disculparse alegando que había obrado a impulsos del miedo. El otro acusado, Noguera, alegó varias excusas de su propia defensa. Los reos fueron devueltos a sus calabozos sin dar muestras de una visible agitación, especialmente el Masferrer, que sostenía una animada conversación con los mozos de la escuadra que le custodiaban. Uno y otro hablaron de sus madres y de su familia, pero se mostraban tranquilos y aún indiferentes por su suerte.
Després de 5 dies de judici, el cas queda vist per a sentència. Una setmana després, hi ha la resolució. Masferrer i Solà són declarats culpables.
Dia 23 es dicta la sentència davant dels assassins, el Pere Masferrer i el Sebastià Solà, i se'ls condemna a morir in situ, a la mateixa escenari on havien comès el crim, el garrot vil, que és la manera d'executar-los de l'època.
El contrabandista que els va ajudar a fugir, Pau Noguera, és condemnat a 3 anys de presó i el tornen a engarjolar. El dia abans de Nadal, el capità general firma la sentència i per Sant Esteve els Mossos traslladen Masferrer i Solà cap a Vic. Els porten fins a Roda de Ter i allà entren en capella, és a dir, esperen que arribi el moment de l'execució.
A les 11 del matí del 27 de desembre, dos clergues destinats pel bisbe de Vic, el reverend Felipó Mariana Aguilar i el reverend Jaume Clotet, es presenten resant en veu alta les lletanies. Marxen per deixar-los dinar i tornen més tard. Els presos demanen poder veure els seus familiars, però els ho deneguen alegant que això els deixaria massa trasbalsats. Demanen una última voluntat, poder sopar acompanyats d'alguns amics, i això sí que els ho permeten. A 9:45 del vespre els confessen i els dos condemnats combreguen a 4:00 a.m. en una missa.
Perquè han de morir amb gràcia de Déu, han de morir perdonats, i és la manera de l'època, havien d'anar al cel, per més que els executessin, per més que la llei humana va per un cantó, però la llei divina és capaç de perdonar, no? I es van portar com a dos bons cristians de l'època, i sí, no es van passar gens rebels. Hi ha un moment que la crònica del bisbat ho diu, no?, que els capellans en certa manera van respirar una mica, van saber que tractarien amb dos delinqüents que en aquest sentit religiós no els engegarien a passeig, sinó que farien ben bé el que tocava fer.
Ja al matí del 29 de desembre, 4 mesos després del crim, i abans de sortir cap al sot del cos, els tornen a confessar.
Els porten amb burro, amb ruc, des de Roda de Ter fins a les roques del Cos, fins al costat del Cos, la masia aquesta. Però els van executar en un serrat que hi havia. Avui dia hi ha unes granges de porcs, però abans no hi havia res, cap edificació. Eren les roques del Cos. I que hi va haver tanta gent, hi va anar tanta gent de la plana de Vic i del Ripollès i del Berguedà i del Bages, de tot Catalunya, que diuen les cròniques de l'època que hi havia més de 10.000 persones.
Hi ha tanta gent que la policia ha de fer cordons de seguretat. Com que estan enmig de camps i arbredes, és més difícil controlar tots els congregats, però els agents s'hi esforcen.
La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra es cuidaven que la gent no aixafés els camps. Per això ho van fer en el Serrat del Cos, perquè era un lloc pelat, era un lloc que era un serrat, que no hi havia vegetació. I no podien pas fer-ho ben bé allà al mig de la Roureda, que no hi hauria hagut prou espai. Ho van fer en un lloc una mica elevadet, que és el Serrat del Cos.
Els condemnats a mort apareixen entre la gentada conduïts per la policia. Mas Ferrer va sobre d'un asa que serà el protagonista involuntari d'algunes cròniques.
És curiós perquè anava amb un ruc que era jove i trotava molt, es movia molt, i esclar, l'altra feina tenia aguantar-se damunt del ruc i algú havia d'ajudar. I la gent, quan els veuen a venir de lluny, es pensen que el Mas Ferrer està acabat, arriba ja molt. I no, era que l'havien d'aguantar perquè el ruc el feia caure cada dos per tres perquè era un pollí, era un ruc massa mogut.
A les 11, la comitiva fúnebre arriba a les roques del Cos, a uns 200 metres de l'escenari del crim, i llegeixen la sentència als reus per última vegada. Vilamal explica així l'escena al seu llibre.
El primer de pujar al patíbul, vestit amb l'opa o túnica habitual, va ser Sebastià Solà, que una vegada més, públicament, va demanar perdó i dòcilment es va seure a la banqueta fatal per ser executat al garrot vil. Després hi va pujar Mas Ferrer, que també va suplicar el perdó del públic i va demanar al capellà que l'acompanyava que abans fes resar tres avemaries a la multitud. Així es va fer. Un cop executats, es van resar dos parenostres en sufragi dels finats i, per cloure l'acte, el reverend pare Felipó, Mariana Aguilar, va fer en català el sermó, que va durar una mitja hora.
I moren en pau, una mica moren en pau amb ells mateixos, perquè ja han demanat perdó pel context de l'època. És una manera de morir tranquils, perquè a més penso que també els acompanyaven totes les cofreries dels Dolors o la gent de l'època encaputxats, que no és que pugessin a dalt a l'estrada ni pugés, però sí que des de baix els feien un seguiment de consol amb una actitud religiosa de consolar l'assassí.
El reverent assegura que la luxúria, l'avarícia i la supèrbia són les tres passions que han provocat l'assassinat.
No oblideu ja mai que l'assassinat de les sis noies de Folgueroles fou preparat en un festeig, fou concebut en un ball i fou consumat en una correria nocturna. I sent tan desastrosos els efectes que produeixen els festeigs, els balls, lo corre de nits, serà possible que encara hi haja persones que fomenten unes causes que engendren tan funestos efectes?
Les tres supervivents han estat tota l'estona a primera fila contemplant l'execució.
Un cop han tret els cadàvers, que cap de menys de dues hores els van portar ja cap a enterrar, cap a les dues hores els porten a enterrar a Tavèrnoles, els enterren al cementiri de Tavèrnoles, però llavors ella, a les nenes, les conviden a dinar. Les van convidar a dinar per treure el ventre de pena, pobres noies, que no devien tenir ni gana. I aquella època de misèria potser sí que era una propina, però ja et dic, no devien... Havent-ne passat tantes, ja no els venia d'això, Aquestes nenes devien d'estar molt curtides comparat avui dia això. Per nosaltres ha de ser de molt mal superat.
Dèiem en començar que el poeta Jacint Verdaguer havia tingut relació amb el cas. Ell també sortia a ballar per la festa major de la Mare de Déu d'agost a la plaça de Folgueroles.
El 15 d'agost, que és el dia de la festa major de Folgueroles, es feia ball a la plaça, com era habitual. Fins i tot el mateix Verdaguer, en una prosa de joventut, ens explica que va tenir una decepció amorosa quan una nena que li feia l'aleta li anava dient, va, ballem, li insinuava, no?, de sortir a ballar amb ell, i el Verdaguer no es va atrevir perquè aquella nena va veure que també la pretenia el fill de l'amo d'unes terres del seu pare, i es va covardir. Llavors Verdaguer entra a l'església i diu, adeu, plaers del món, ja no seré més vostre. O sigui, Verdaguer, davant d'un desengany amorós, va reafirmar la seva vocació sacerdotal.
L'autor de l'Atlàntida tenia la mateixa edat i havia nascut al mateix poble que les degollades de Folgueroles. Vilamala, mestre i escriptor, ha publicat diverses antologies sobre el poeta i no ha trobat mai cap vers on en parli.
per què Verdaguer no parla mai d'aquest cas? Perquè Verdaguer parla de coses d'història, de Fogueroles, però d'aquest fet no en parla. Potser perquè és massa recent i també perquè els protagonistes, les noies assassinades, són companyes d'escola d'ell, tenen la mateixa edat. La meva besàvia és nascuda l'any 43 i en Verdaguer havia nascut el 45. Vull dir, són nenes que l'havien de conèixer. Verdaguer coneixia clarament aquestes noies.
Sí que en parla l'escriptor Emili Teixidor i després altres autors de la Plana de Vic. Perquè només ens queda recordar-les, diu el besnet de la Maria Serra i Oms, una dona que va tenir 6 fills, però que no va poder alletar-ne cap i que va morir amb només 44 anys.
El millor homenatge que podem fer és no oblidar-los i que no caigui l'oblit tot un passat en què aquestes dones han estat protagonistes de l'abús del mascle. Això és l'abús de poder i de la intolerància i la falta de sensibilitat i tantes coses que ens fa que la persona humana, quan es degrada, és el pitjor dels animals i de les bestioles que hi ha, no?
Quanta raó! No cal afegir-hi res més. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Voldria dir-te que trobo... Crims. Guió, Anna Ponsí. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. I tu
dir-te que em fas sentir bé i t'ho dic, però que em fas perdre els nervis també, també t'ho dic. Voldria dir-te que jugues amb mi i t'ho dic. Voldria dir-te que t'estimo.